Bona tarda, són les 7. És dilluns 20 de desembre de 2010 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a la sintonia de Ràdio Maricel, un darrer Temps de Descompte de l'any d'un 2010 que s'acomiada, com diem sempre, amb resultats de tota mena. En futbol, per exemple, el Sobrense consolida la seva tercera posició després de guanyar ahir 1-2 a Sant Pau d'Ordal. Una victòria molt treballada, segona victòria, per cert, consecutiva fora de casa després del triomf aconseguit també al camp de la Granada i l'equip que clou aquest any amb molt bones sensacions. Bon final d'any, per tant, per al Club de Futbol Sobrense. A casa dels Sitges, doncs, com saben, la Unió Esportiva no va jugar amb el seu partit corresponent a aquesta darrera jornada, partit que, com vàrem explicar el passat divendres, s'ajorna fins al proper 12 de gener a partir de les 9 del vespre al Municipal d'Iguadols davant el Cervelló. Un Sitges que, per cert, jugarà dos partits. Aquest vespre, el primer, la seva assemblea de socis al local social de les Cares Noves a partir de les 8 del vespre i demà, al migdia, l'Esports Bar té previst de presentar el seu nou patrocinador. Farem repassa, com sempre, d'aquesta última jornada futbolística, la del 2010, abans del parèntesi nadalenc a la Copa Catalunya de Bàsquet. Els parlarem de la victòria del bàsquet Sitges, un bàsquet Sitges que es refà de l'última derrota a la pista del grup Barna i vens amb comoditat a l'Igualada. Una nova exhibició de poder ofensiu i defensiu. Atenció al marcador, bàsquet Sitges 80, bàsquet Igualada 48. I a la primera nacional d'hoquei patins, el Club Patí Sitges diu adeu a l'any amb una nova derrota. Dissabte perdia a Pinsbens davant el Voltregà per 2-6. I a la part final del programa, el nostre espai d'entrevista, aquest vespre la crisi de l'atletisme espanyol a través dels ulls del nostre atleta sitgetà de referència, en Jordi Ballesteros.
Temps de Descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Aquest, doncs, és, com diem sempre, el nostre menú esportiu que els proposem en aquesta última edició del Temps de Descompte. Acomiadem el 2010 i, com tots els dilluns, estarem amb tots vostès fins al punt de les 9.
Hola, sóc en Josep Badell. Us invito a participar a Ràdio Maricel del nostre programa Jazz a Casa tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí. Són 100 anys de jazz que us fem arribar amb tota la varietat d'estils i d'intèrprets. Tant en Vicenç Morando com jo mateix ens agradaria comptar amb vosaltres cada setmana. Recordeu, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí us esperem a Jazz a Casa a Ràdio Maricel.
El motiu de la present més... fer-lis un pedido...
Incorrecte. El motiu d'aquest escrit és fer-los una comanda.
No em fastidis, xatarra!
Incorrecte. Opcions. No em fastigueixis, ferralla. No m'empipis, no em facis la llesca, no em fotis la murga, la guitza, la santíssima. No em toquis els...
No t'hi barallis.
Vine a veure'ns.
Consorci per la normalització lingüística.
Ens trobareu a Sitges.
Carrer de Joan Maragall 36.
Telèfon 93 811 0930.
Obre seu i tanca, hola a tots i cantes. Jo ja em sé acordar, a mi no m'heu d'explicar.
Clac i rum, clac i rum. Clac i rum,
clac i rum.
Rius, menges i peus. Això anirà millor amb el clac del cinturó.
Clac i rum, clac i rum, clac i rum.
El cotxe, primer clac i després rum.
Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
Guants.
Guants.
Gasa.
Gasa.
Bisturí. Bisturí. Bisturí.
En molts països, milers de persones no reben l'assistència mèdica que necessiten. Fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Truca al 902 15 15 07 i aconseguiràs que la teva ajuda arribi a qui més la necessita, sigui on sigui. Metges sense fronteres. 902 15 15 07.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Doncs amb la gent de la Fundació Antoni Manero arrenquem aquesta nova edició del Temps de les Comptes, saludant Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Acomiadem aquest 2010 amb com dirien els castellans, amb sensacions encontrades, no? Hi ha una miqueta de tot, ara farem una prèvia abans d'entrar en matèria, però en recordar-los d'entrada que demà, dimarts, dia 21, a partir de la 1 del migdia, es presenta a l'Esports Bar la 28a edició de la Mitja Marató de Sitges, una prova que s'integra en la quarta Challenge de Mitges Maratons, Gran Premi Diputació de Barcelona, i també la primera Challenge 21 quilòmetres, i té un recorregut, com saben, de 28 i escaig quilòmetres, certificats com sempre per la Federació Catalana d'Atletisme. La presentació de demà, com dèiem, a l'Esports Bar a partir de la 1 del migdia, i seran presents l'alcalde Jordi Baget, el regidor d'Esports Armand Paco, a banda també de l'assessor de la Diputació de Barcelona, el senyor Abel García, i Josep Maria Ententes, president de la Federació Catalana d'Atletisme. Això serà, com els dèiem, demà dimarts a la 1 del migdia a l'Esports Bar. A l'Esports Bar, una hora abans, curiosament, la Unió Esportiva Sitges haurà presentat el seu nou patrocinador. És una de les dues cites importants que té el club després d'aquest darrer cap de setmana en què el primer equip, com saben, com ja vàrem explicar divendres, no va jugar amb el seu partit. Es va decidir conjuntament amb el Cervelló ajornar el maig per al proper 12 de gener, un partit que jugarà, si no hi ha canvi d'última hora, a partir de les 9 del vespre del Municipal d'Aiguadols. El Sitges que, com dèiem, demà presenta amb el seu nou sponsor a partir de les 12 del migdia a l'Esports Bar, i aquest vespre, per cert, d'aquí poquet, a partir de les 8 en primera convocatòria i a 8:45 en segona, el club, Toni, celebrarà la seva assemblea en general de socis. El club té molt a dir i el soci, imaginem, molt a preguntar.
Sí, sí, estic totalment d'acord. El club té que dir moltes coses a pregunta del soci, perquè m'imagino que el soci preguntarà moltes coses, doncs coses que no acaben d'entendre i coses que volen que se lo diguin per saber la trajectòria que ha seguit el club des de Carnaval, que va ser més o menys...
Sí, sí, des del passat mes de febrer fins a dia d'avui, no? Ha quedat tot allò una miqueta a l'aire.
Sí, exacte, i això serà el que realment demanarà el soci, aquesta explicació, doncs, a la Junta, i també veurem la nova Junta de la Unió Esportiva Sitges, perquè m'imagino que avui presentaran a la nova Junta de la Unió Esportiva Sitges, i bé, tot això serà el que donarà aquesta assemblea, una assemblea doncs, que com no sabem els punts del dia, doncs imaginem que ve una assemblea primer ordinària i després serà una miqueta extraordinària amb la presentació de tota la Junta.
En qualsevol cas, que sàpiguen els socis de la Sitges que l'assemblea, en repetim una vegada més, serà de les 8 del vespre, en primera convocatòria i a 8:45 en segona, aquí ben a propet nostre, al local social de les Cases Noves. Esportivament parlant, futbolísticament parlant, Toni, el cap de setmana ens deixa resultats, alguns d'ells força interessants, com per exemple començarem pel Sobrense, un Sobrense que ahir guanyava 1-2 al camp del Sant Pau d'Ordal, una victòria molt treballada, com també ho va ser la de fa una setmana al camp de la Granada. L'equip, doncs, que diem-ho així, des del dia del Capellades va canviar el xip, sobretot dels partits fora de casa, i ha entrat en una dinàmica positiva, de bons resultats, de molt bona actitud per part dels jugadors. I bé, ara es respira un clima diferent.
Sí, sí, sí. Mira, aquí s'ha parlat molt, portem unes setmanes que inclús ha parlat molt de jugadors que juguen en defensa, que són mitjos, que són defensa, juguen a la mitja. Jo penso que el que ha aconseguit el Jordi en aquests... últimes tres jornades, doncs, ha estat un equip molt competitiu, un grup de jugadors, doncs, que amb una actitud molt positiva, doncs, ho donen tot, i crec que d'alguna manera ha fet que l'equip jugui molt bé les seves línies i, doncs, que no donin facilitat, al contrari, amb una actitud del 100%, perquè lo de Sant Pau d'Ordal per mi és molt més difícil que el que se va aconseguir a la Granada, perquè el Sant Pau me va semblar un equip més complicat en aquell camp, perquè és un camp més petit, no té menys espais, me va semblar un equip més complicat, tot i que la Granada sembla més conjunt, però el Sant Pau anava molt i anava a mort, no? Perquè fins i tot defenses del Sant Pau, doncs, sobretot el tossat número 3, doncs la seva actitud era fora de joc.
Es va passar, si el partit dura 90 minuts,
aquest no l'acaba.
60 o 65 protestant, sí, i aquest, veure si una miqueta fora de si.
I aquest va estar a punt de no acabar-lo, no? I sí, si sí. Lo va acabar va ser perquè l'àrbitre, doncs, d'alguna manera ho va perdonar, no? Perquè si és un altre àrbitre, doncs, al minut 65 o 70 ja està al carrer. Mm-hmm. Però jo penso que l'actitud d'ells va ser a per totes, i jo crec que el Sobrense, doncs, va demostrar que jugant així, d'aquesta manera, doncs, té el camí ampli, i que realment aquest Sobrense dona molt bones sensacions de seguir en aquesta línia.
Hi ha tres equips que ara manen en aquest grup 12 de la segona territorial: el Òdena, que no afluixa, de moment està a punt d'acabar la primera volta sense haver perdut cap partit, es va desfer del Ribes per 3-1, la Fundació en va tenir prou, el Vilafranca Atlètic en va tenir prou amb un golet per derrotar a la Granada, i com dèiem, el Sobrense amb aquesta victòria 1-2 consolida la tercera posició. Alguns resultats que ens poden sorprendre o mig sorprendre: la derrota del Molanta.
Sí, sí, amb el Monjos. És que parlàvem d'aquests dos derbis, el que jugava l'Atlètic Vilafranca amb la Granada i el que parlàvem del Molanta amb el Monjos. Són derbis, i allà van a totes. I el Molanta, doncs, és un equip molt irregular, que fa el més difícil i potser falla el més fàcil, no? Perquè, clar, aquí s'havia parlat fa dues setmanes que el Monjos era un equip molt dolent perquè el Sobrense l'havia fet 7 gols. Després resulta que va al seu camp, empata amb l'Atlètic Vilafranca, que és un dels equips que per aleshores era realment un equip que donava molt de si, un equip que està dalt i que realment era un equip temible, i després guanya el Molanta a casa seva, no?
Sí,
un camp complicadíssim
molt,
per tothom.
Molt.
Doncs no era tan dolent el Monjo, el que passa que el Sobrense va fer un partidàs. És això el que es té que valorar, no? I aquí no es veiem en tot això. Jo penso que en aquest grup encara veurem resultats molt complicats, resultats d'aquells estranys, però és que és el que dona el grup, i per això a mi no me sorprèn que el Molanta perdi a casa seva amb el Monjos, perquè jo vaig veure jugar el Monjos al camp del Ribes, no va mereixer perdre de la manera que va perdre el Monjos, i va perdre. Lo vaig veure aquí, me va causar una sensació bona, el que passa que a mi aquí el Sobrense aquest dia me va agradar moltíssim, i va ser una miqueta el camí del canvi d'aquest Sobrense, que des de Capellades, doncs, hem vist un Sobrense molt diferent.
Parlant de resultats sorprenents, Toni, hi ha un 3-7 de les Roquetes al camp del Vilanova del Camí, amb una actuació destacada d'un ja exjugador dels Sitges.
Sí, Sí, precisament el dia que estaven jugant al Roquetes, perdó, al Sobrense Monjos, doncs va estar parlant amb l'entrenador del Roqueta, l'Izquierdo, i me va dir això, que hi havia un jugador dels Sitges, Mauri, que d'alguna
que interessava.
Manera li interessava amb ells, i ell també li interessava jugar a les Roquetes perquè d'aquesta manera tindria minuts, cosa que Sitges no tenia, i que si se posaven d'acord amb el tècnic, amb el Manel Rodríguez, doncs se lo portarien cap a les Roquetes. Per lo que hem vist, ell ja juga a les Roquetes i va marcar 4 gols. Va marcar 4 gols Mauri, el jugador, exjugador dels Sitges i ara jugador de les Roquetes, amb aquest equip a Vilanova del Camí, i doncs un Roquetes que en 2 jornades ha marcat 14 gols.
Sí, sí.
Que això és molt. I a més un Roquetes que després del parèntesi del Nadal rebrà a casa el líder, a l'Òdena.
En fi, això està interessant, interessant de debò, destacant doncs, aquests 4 gols que va marcar Mauri, exjugador de la Unió Esportiva Sitges al camp del Vilanova del Camí, i que va contribuir, de quina manera, aquesta victòria 3-7 del conjunt de les Roquetes al camp del Vilanova del Camí. En fi, la primera territorial, Toni, també va ser testimoni del 0-5 de la Múnia al camp del Vilanova. Bé, ahir no va ser un bon dia per la gent de Vilanova, començant per la derrota
del
primer equip del tercera divisió davant el Cornellà per 0-1, victòria del conjunt del Cornellà en polèmica per un penal inexistent, i el Vilanova que li està costant molt, molt, molt sortir de la zona baixa de la classificació. Però el Vilanova B també està patint moltíssim aquest any.
Molt, molt. I me sorprèn una cosa. Primer jugava el primer equip, n'hi havia una bona entrada, i després jugava el segon equip. Quan va jugar el Vilanova B, no n'hi havia ningú.
No?
No n'hi havia ningú.
Poca gent.
Molt poca gent. Va marxar tothom. Potser decebuts degut al 0-1 i al penal, doncs que no era penal, que l'àrbitre havia concedit, no? Potser decebuts, però és que no va quedar ningú allà a veure el Vilanova B. I això perquè n'hi havia molt, molt més gent de la Múnia que no pas de Vilanova. I això a mi me va sorprendre. Me va sorprendre positivament de cara a que parlem molt de Sitges, doncs que n'hi ha poca gent, però és que el Vilanova B, a l'amateur, lo va veure molt poca gent, almenys ahir, que un servidor estava veient aquest partit. I després me va agradar molt la Múnia, que tot i comptar amb baixes significatives, perquè fins i tot no jugava ni Arturo, ni Salva al mig del camp, va sortir a la segona part, doncs li va donar un bany a un Vilanova, doncs que jo lo veig que té que millorar moltíssim, perquè si no, aquest equip de perdre categoria ho té molt malament. Vaig veure un Vilanova que va començar molt bé, és un equip molt jove, quan li van fer el primer gol, doncs l'equip ja d'alguna manera doncs va decaure totalment, i la Múnia amb un Limón, que per mi va estar el millor d'ells, va marcar 4 gols, i un Larry que va fer una jugada sensacional, Negret, que volia fitxar amb els Sitges, sí, i que al final se'l va portar la Múnia, doncs va marcar un gran gol. Jo penso que va ser un bon partit de la Múnia, li va donar tot un bany al Vilanova B, que molt té que canviar.
En fi, doncs, repassarem aquesta darrera jornada futbolística de l'any. D'aquí uns moments donarem un cop d'ull també als marcadors del futbol base, tant dels equips de la Blanca Subur com de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Futbol femení també destacarem el punt aconseguit pel sènior al camp del Carmelo, entre d'altres. Si parlem de bàsquet, ho dèiem tot just en començar el programa, la última jornada d'aquest 2010 al grup primer de Copa Catalunya ens deixa una molt bona victòria del bàsquet Sitges, que va vèncer en comoditat, diem-ho així, el bàsquet Igualada per 80-48. Bones sensacions en aquest final d'any per la gent del bàsquet Sitges, i no tan bones o gens bones les que té el Club Patí Sitges, que dissabte a la tarda, Toni, va veure com el Voltregà s'enduia la victòria d'aquí de Pinsbens per 2-6.
Sí, és molt més superior al Voltregà, un Patí Sitges que va fer tot el que va poder. És un equip molt jove, el Patí Sitges no té l'experiència que té el Voltregà, i realment el Voltregà per mi me va demostrar que és un dels equips que estarà a dalt, perquè realment va fer molt per a guanyar el partit, i fins i tot gràcies al porter del Sitges, que va aturar lo inturable, doncs no va aconseguir més gols, no? El Sitges va fer el que va poder, va plantar cara a un gran equip com el Voltregà, però és el que hi ha. Parlàvem amb gent del Patí Sitges, no se pot fitxar jugadors perquè no n'hi ha diners, tenen que seguir amb el que tenen, i amb el que tenen tenen que seguir, i si poden salvar la categoria, molt bé, i si no, doncs resignació.
Resignació, aquesta seria, sens dubte, la paraula per al Club Patí Sitges. Molt bé, fet aquesta prèvia, aquest resum inicial, comencem ja a repassar resultats. El nostre primer punt d'atenció futbolístic el trobem a les categories inferiors. En resultats de futbol base tenim ja l'Albert Lluís, que ens ha d'explicar com ha anat aquesta última jornada de l'any per als equips de la Blanca Segura. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem, suposo, per el juvenil, que, si no m'equivoco, va perdre el seu partit, el juvenil A.
Sí, 2-1.
2-1.
No va tenir sort. No va aprofitar les jugades claus. I va perdre en un partit molt igualat, això sí. El juvenil B, Blanca Segur 3, Igualada 0. Partit molt entrebancat. Un Igualada molt veterà. Ens ha fet anar de cul. Al final, en 20 minuts, 3 bones pilotes ens han donat una bona victòria. Cadeta, Damm 6, Blanca Segur 2. Un segon molt fort, que no ha donat peu a la Blanca, s'han dut els punts. Quedem bé. Calafell 0, Blanca Segur 2. Bon partit dels nanos, que han sabut trobar el forat de la porteria local. Infantil A, Blanca Segur 2, Jàbec de Terrassa 2. Empat entre dos forts equips. L'empat foraster va venir d'una pilota que havia sortit un metro fora de la ratlla. L'infantil B, Blanca Segur 2, Canyelles 0. Partit dolent, el que la Blanca s'ha endut la millor part, els 3 punts. Infantil C, Blanca Segur 2, Odena 3. Un equip A ens ha guanyat, la Blanca no ha estat bastant bé. A l'Evina, Blanca Segur 1, Igualada 4. No ha estat la Blanca al camp. Han anat perduts darrere la pilota sense trobar el camí del gol. A l'Evina B, Blanca Segur 2, Júnior 7. Partit de net color visitant. La Blanca no va entrar en el partit. Anaven per tots pel camp. A la 20C, Ribes 3, Blanca Segur 1. Els nanos més grans han donat bona compte de la Blanca, que no ha pogut amb la força física dels locals. S'ha encallat la ruta. A la 20D, va ser espirall l'esclota 0, Blanca Segur 6. Partit de net color de la Blanca, amb un altre gran partit ha golejat. Benjamin A, partit atreçat, jugat el dia 14 a Pinsbens. Blanca Segur 9, Tiera 3. Partit complet dels nanos, que es van desfer sense problemes d'un jove Tiera. Els nanos van estar normals, bé. Benjamin A, Blanca Segur 8, Ribes 2. Golejada sense que el Ribes tingués temps de reaccionar. Bon partit dels nanos locals. Benjamin B, Vendrell 4, Blanca 2. Un partit en què la Blanca ha jugat sense sort. 3 xuts al pal no han donat opció a la Blanca contra un equip més gran. Benjamin C, Blanca Segur 8, Quintinenc 1. Partit molt complet del C, que es va desfer d'un rival que no va poder amb la puja i el bon joc que va posar la Blanca. Per últim, dir que el divendres va arribar a Pinsbens el Papa Noel, amb gran eufòria dels nanos, com sempre. Sempre baixa per allà la muntanya, enfocat per al foc grandiós que tenim allà. I va ser molt bonic. Hi havia molta gent, feia molt fred, però els nanos i la gent van aguantar bé. Només em queda desitjar-vos unes bones festes de Nadal, amb tu i tot el teu equip, i esperem que ens trobem l'any que ve.
Doncs, Albert, la felicitació també és per vosaltres. Unes molt bones festes i una millor entrada del 2011 per la gent de la Blanca Subur i per tu especialment. Que vagi molt bé.
Molt bé.
Bona tarda.
Bona tarda.
Seguim repassant més marcadors de futbol base, en aquest cas els corresponents. Els equips de l'Escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges, doble enfrontament Basilarbós Sitges en categoria juvenil i cadet, el juvenil que va perdre 3-1 i el cadet que aconseguia esgarrapar un puntet. Empat a 1 entre el Basilarbós i el cadet de la Unió Esportiva Sitges. L'infantil A tenia jornada de descans, mentre que l'infantil B sumava un punt aquí a Aiguadols en la visita del Cubelles. Sitges 2, Cubelles 2. Un molt bon resultat, per exemple, el que va aconseguir l'Alevi A al camp del Vilanova. Vilanova 4, Unió Esportiva Sitges 5. I derrota de l'Alevi B al camp de la Fundació Esportiva Leti Vilafranca. 4-2 va perdre el conjunt sitgetà. L'Alevi C també va perdre 3-1 en la seva visita al camp de la Unió Esportiva Martinenca, mentre que l'Alevi D es va veure superat clarament pel base Olèrdula per 0-9, partit que es va jugar aquí al municipal d'Aiguadols. I per 0-9 va guanyar el Benjamí A al camp de la Unió Esportiva Calaf, mentre que el Benjamí B arrencava un empat, un bon empat al camp de la Unió Esportiva Sant Sadurní en empatar 4-4, mentre que el Benjamí C s'enduia la victòria del Bosc de plaça de Sant Pere de Ribes. Ribes 2, Unió Esportiva Sitges 4. Amb encara dos marcadors més, el del Benjamí D, que es veia clarament superat per Vilanova del Camí. 0-9 va guanyar Aiguadols al conjunt de la Noia. I finalment el pre-Benjamí, que va guanyar 6-3, resultat de tenis, al base Olèrdula. Un cap de setmana que també ens deixa bons marcadors, bons resultats del futbol femení per als tres equips del Club de Futbol Sobrense, especialment per l'Alevi Infantil, que es va endur la victòria en la seva visita al camp del Bonaire. Bonaire 3, Sobrense 6, actuació destacadíssima de Sílvia, que va fer 5 gols, i Filu per completar amb aquests 6 gols, com dèiem, aquesta victòria al camp del Bonaire per 3-6. El cadet juvenil va haver de treballar una miqueta més. Un únic gol de Sílvia li va valer al Sobrense per desfer-se de la penya recreativa Sant Feliu. I, finalment, el conjunt sènior, tot i mostrar la seva superioritat al camp del Carmelo, es va haver de conformar amb un empat a 0. Fet aquest primer repàs de marcadors, d'aquí uns moments repassem ja altres resultats d'aquesta última jornada futbolística del 2010, d'aquí uns moments, resultats i classificació del grup tercer de la Primera Territorial. Una jornada que ens deixa de nou el júnior liderant la classificació, el júnior que es va desfer per 1-0 al Sant Mauro i que va aconseguir guanyar el seu primer partit dels dos que tenia ajornats. Va guanyar 1-2 al camp de la Joventut 25 de setembre, partit que es va jugar el passat dia 15, un partit que en repetirem i recordarem, es va suspendre al minut 75 més o menys amb victòria momentània 0-1 del júnior. Al final, victòria ja definitiva 1-2, el júnior que encara té un partit pendent que també va guanyant 2-4 amb el camp del Cervelló. Per tant, el conjunt de Sant Cugat recupera el liderat després d'aquestes dues últimes victòries. La resta de marcadors són el Joventut Prat 1, Moja 1, el 25 de setembre 1, Bellvitge 2, el Sant Joan d'Espí 0, Sant Cugat 3, Espluguenc 0, Barberà Andalusia 0, Vallirana 1, Martorell 1 i Vilanova B 0, La Múnia 5. Tres equips descansaven aquesta jornada, el Cubelles i també el Sitges i el Cervelló, que, com saben, han decidit ajornar amb el seu partit. Ho repetirem una vegada més, es jugarà amb aquest maig a Aiguadols el proper 12 de gener de 2011 a partir de les 9 del vespre. El júnior Ho dèiem ara fa uns moments, agafa de nou la primera posició d'aquest grup, tercer de la primera, amb 29 punts, tot i que està amb un punt d'avantatge el Joventut Prat, que en suma 28. 24 punts per Sant Cugat i la Múnia, que escala posicions després del 0-5 aconseguit a Vilanova. 24 punts també pel Moja, 23 per l'Unificació Bellvitge, 22 per Cubelles, 21 punts suma Sant Mauro i Sant Joan d'Espí, 20 per Vallirana. El 25 de setembre és 11 amb 17 punts. El Sitges el trobem, vaja, pràcticament no s'ha mogut, tot i no jugar amb aquesta última jornada, és 12 amb 16 punts. 16 punts també té l'Espluguenc, el Cervelló és quart per la cua amb 12 punts, 12 per la Barberà Andalusia, i tanquen la classificació a la Vilanova B, que és penúltima amb 9 punts, i el Martorell amb 4. Poques sorpreses, per no dir cap ni una. El Toni em fa així amb el cap.
Home, per mi és una molt bona sorpresa.
L'empat del Moja?
L'empat del Moja i l'empat del Martorell al camp del Vallirana.
També, sí, sí, sí. Ho podríem considerar mitja sorpresa, eh? El Martorell sembla que a poc s'està recuperant, tot
nou
i que...
Nou entrenador, sí, sí, sí. Les coses comencen a funcionar-li, perquè empatar al camp del Vallirana, després de lo que vam veure nosaltres aquí al municipal, fa... Sí, sí. Una setmana, sí, sí, doncs, sí, sí. Dona aquella sensació de que molt ha millorat aquest Martorell, que ja va tenir gairebé a punt de sumar també amb la Múnia, que va perdre tan sol per 1-0,
sí, sí.
I doncs que per a mi és un molt bon resultat pel Martorell, perquè el Vallirana a mi me va causar molt bona impressió, i a més el Vallirana en aquest partit recuperava el seu màxim realitzador,
sí, sí.
I tot i això el Martorell va aconseguir un punt important. El del Moja és interessant, és molt bo, perquè és el camp del Joventut Prat, però el Moja sabem que és un equip molt compacte també, és un equip que farà moltes coses, i per mi és de los que estarà a dalt, conjuntament el Mojo, Joventut Prat i Cubelles. Jo crec que el Cubelles encara lo veurem molt més. Ara no l'hem pogut veure aquesta setmana perquè he tingut que descansar degut a lo de l'Espirall, uh-huh. I doncs Cubelles, que segur que estarà, perquè té una recta final amb equips de la seva lliga, i doncs això donarà molt que dir en aquest any que estem a pocs dies de començar, no? Jo penso que aquí doncs, aquests quatre equips seran els que marcaran diferències, i després el Sitges té que recuperar-se com sigui, escalar posicions i quedar en una posició tranquil·la, perquè,
sí, sí.
Home...
Una posició davallada intermitja, sí, sí, sí.
Una davallada més seria molt greu, eh?
Sí, sí, seria un pal, no volem ni pensar-ho, no? Però als Sitges li cal aquesta recuperació. Primer, recuperació de jugadors. Uh-huh. Si es pogués incorporar amb algun que altre...
Un ja segur, ja. Perquè l'Uri, jo tinc ja entès que jo no sé si ha signat o no, això ja ho sabrem, però sí que sé que ja està entrenant amb els Sitges i que ja pràcticament és, jo diria que ja és jugador.
Doncs, sens dubte, es tractaria d'una molt bona incorporació la d'Oriol López, un jugador que ja va jugar amb els Sitges, recordaran la darrera temporada, aquest any estava jugant al Catllà, el Catllà també que ho està passant malament, el grup segon de la preferent, el conjunt de Josep Alonso, que ahir va poder esgarrapar un puntet.
El camp del Júpiter,
Júpiter.
2-0.
Doncs sí, sí, Josep Alonso que ja ha començat a moure fitxa també, per tal d'intentar incorporar nous jugadors que l'ajudin a sortir de la posició en què es troba el conjunt tarragoní.
Sí, sí, perquè estem parlant de jugadors que tenen que afrontar una preferent, però, per exemple, un jugador com l'Uri, que potser no ha pogut donar de lo que ell s'esperava al camp del Callà, en una preferent, lo pot donar en una primera territorial, perquè les categories marquen bastant, no? I jo penso que l'Uri per als Sitges pot ser una peça important, potser no l'ha sigut pel Callà, l'ha faltat continuïtat, uh-huh. Confiança, la confiança és molt important.
Sí, en aquest aspecte especialment va incidir el Manel, no? Jo recordo unes declaracions del Manel que ens va fer donant a entendre que l'Uri i el Marc podrien acabar sent jugadors als Sitges. El cas del Marc, doncs, el posem així entre cometes i entre parèntesi, perquè segons ens va comentar el Joan Formatxer el passat divendres aquí al Temps de l'Agenda Esportiva, el Marc podria estar més a prop d'abandonar la pràctica futbolística que no pas de continuar. En qualsevol cas, és un extrem que s'haurà de confirmar. Però el cas de l'Uri és allò de que és el típic jugador que s'ha de sentir important dins de l'equip. Uh-huh.
Sí, sí. Sí, sí, jo penso
que... I aquí, evidentment, ho ha de ser.
Jo penso que sí, que pot ser molt important pels Sitges, l'Uri, A qui se li pot donar continuïtat, confiança? Un jugador quan agafa confiança doncs ho mostra tot. La prova la tens amb un jugador del que després ja parlarem, del Sobrense, com Juanma, que doncs quan l'equip la dona confiança i ell està agafant confiança s'està convertint en un dels jugadors clau del Sobrense, i pot ser el mateix a l'Uri pels Sitges, no? Jugador clau, jugador important, que agafi aquesta confiança que ara no té, i quan la tingui doncs pot ser un jugador que li pot anar molt bé al Manel, no?
I a veure si el 2011 porta millors notícies i resultats per a la Unió Esportiva Sitges, que aquest vespre, d'aquí poqueta estona, celebra la seva assemblea general ordinària de socis. Ho recordarem una vegada més, serà a partir de les 8 del vespre en primera convocatòria i a 8:45 en segona al local social de les Cares Noves. Un Sitges que, per cert, té previst també demà al migdia a l'Esport Bar a partir de les 12 de presentar amb el seu nou sponsor, el seu nou patrocinador. Per tant, dues cites importants per al club. Esportivament parlant, doncs, bé, ja ho saben que el partit amb el Cervelló es disputarà el dia 12 de gener, serà 3 dies després que l'equip hagi jugat el seu primer partit del 2011 al camp del Sant Mauro. Sant Mauro i Moja són els dos últims rivals dels Sitges per acabar la primera volta. Són dos rivals també exigents.
Sí, sí, dos rivals complicats, difícils. Sobretot, a veure, el Sant Mauro, perquè si no recordo malament tindrà que jugar allà, no?
Sí, sí, sí.
A Sant Mauro.
Visita Sant Mauro i
el camp de Sant Mauro és un camp complicat.
Rebrà aquí el Moja.
I el Moja, perquè per mi és un dels quatre equips millors que n'hi haurà en aquest campionat. Uh-huh. I el Moja té molt bons jugadors, té realment un entrenador, dos entrenadors que saben el que volen, perquè són els germans Bartra, i realment doncs, jo penso que és un dels equips complicats en aquesta competició. Però bé, confiem que aquest Sitges pugui sumar els punts, que aquest Sitges continuï o agafi una altra vegada el que ha perdut en els últims partits, aquella regularitat que tenia sobretot aquí al municipal, i doncs tant de bo aquest Uri i alguna incorporació més li doni potser el que l'ha faltat ara als Sitges. Tant de bo l'any comenci tranquil pels Sitges, l'entitat comenci tranquil·leta, es pugui saber ja d'una junta que realment s'encarreguin de gestionar el primer equip i l'escola, i que l'any que ara té que començar sigui millor any de los que fins ara hem viscut amb els Sitges, perquè Déu-n'hi-do el que ha viscut aquesta entitat en aquests últims anys.
Portem 3-4 temporades allò visquent, com es diu vulgarment, el filo de la navaja, i clar, això el club se'n ressenteix estructuralment, socialment i esportivament. L'equip ha patit molt últimament fins acabar doncs la temporada passada perdent la preferent després d'una, diguem-ne així, una notable trajectòria a la preferent durant unes quantes temporades. En qualsevol cas, doncs això, el desig que el 2011 doncs porti millors resultats i millors sensacions per la gent de la Unió Esportiva Sitges. Així està la primera territorial. No marxin, perquè ara els hem de comentar com està la segona en el seu grup 12, que està també molt interessant. Primer de tot, per on repassarem els marcadors d'aquesta quinzena jornada. Han estat aquests: Òdena 3, Ribes 1, Penya Madridista Tossa Montbui 1, Capellades 3, Piera 3, Les Cabanyes 2, Vilanova del Camí 3, Les Roquetes 7, La Pobla de Claramunt 2, Vistalegre Santa Margarida 1, Riudebitlles 2, Mediona 2, Molanta 0, Monjos 1, Fundació Vilafranca 1, La Granada 0 i Sant Pau d'Ordal 1, Sobrense 2. L'Òdena segueix amb la seva trajectòria imparable. De moment, no sap el que és perdre un partit. El conjunt de la noia és líder, no direm que destacat, però sí molt solvent, amb 37 punts, seguit a només un pel Vilafranca Atlètic, que en té 36, el Sobrense. I això és el que ens interessa, bàsicament. Consolida en aquesta última jornada la seva tercera posició. El conjunt de Jordi Serra suma 32 punts i s'obre una petita escletxa respecte al quart i al cinquè, que són el Ribes i el Capellades, amb dos conjunts amb 27 punts. 26 punts pel Molanta, 22 pel Riudebitlles, 21 per les Roquetes, 20 punts sumant la Granada i el Sant Pau d'Ordal, 18 pel Piera, 18 punts també pel Vistalegre Santa Margarida, 17 punts per la Penya Madridista, 16 per la Pobla, el Vilanova del Camí va caient una miqueta en picat, és quart ja per la cua amb 15 punts, 14 pel Mediona, el Monjos és penúltim amb 10 punts i les Cabanyes una setmana més, cué amb 6. A poc a poc els equips es van posicionant, Toni. L'Òdena segueix amb una trajectòria boníssima, espectacular. És l'equip que més marca i el, anava a dir, el que menys encaixa, no, perquè l'Òdena ha encaixat 19 gols, però veig aquí el Vilafranca Atlètic que han encaixat 17. Per tant, sí que és un equip que marca molts gols, n'encaixa relativament pocs, però atenció perquè el Vilafranca, tot i que va patir, no vam veure el partit, però bé, el resultat així ho indica, 1-0 amb la Granada. Aquests dos equips són els que a hores d'ara estan allò alternant el liderat.
Sí, sí, són els dos equips que estan d'alguna manera estirant una miqueta de la taula classificatòria,
sí,
no?
Sí.
I que realment són els més regulars de moment, no? Sobretot el Lodena, no? El Lodena és un equip que no ha perdut cap partit, això cal valorar-lo molt positivament. Sí que ha empatat 4, però no ha perdut cap. Per mi és l'equip a batre, perquè és el gran líder.
A mi em va agradar molt aquest equip.
A mi també. I la llàstima és que el Sobrense el va tenir contra les cordes.
Sí, sí.
Va poder guanyar aquest
aquí,
partit del Sobrense.
Aquí, recordem, es va empatar 2-2, però a mi l'Òdena, sí, ostres, del que havia estat el que és ara...
Sí, 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 sí.
A mi sembla un equip...
Un canvi impressionant, un bon entrenador...
Té un parell de tres jugadors que
jugadors molt bons, volen jugar la pilota, doncs el que vam veure aquí que és que va voler jugar davant d'un equip que també, quan els altres volen jugar, juga, com és el Sobrense, i per això jo penso que fins i tot el va tenir contra les cordes i va poder guanyar aquest partit.
El Vilafranca jo no l'he vist personalment.
Jo tampoc, l'he vist, partit per televisió. És un bloc que és una barreja entre joventut i veterania de jugadors, exjugadors de Vilafranca de la tercera divisió que ja tenen molta experiència perquè són ja molt veterans a la defensa i potser aquesta és la gran experiència que té a darrere, no? Però té endavant dos o tres jugadors molt ràpids, joves, que fan molta feina. Aquestes són les referències que jo tinc. Però bé, jo penso que si el Sobrense va ser capaç de guanyar a l'Òdena i al final va acabar empatant, també pot guanyar el Vilafranca. I més en el moment que ara està, vull dir, és que canvia molt el temps i la motivació de los equips. El Sobrense potser ara està passant el millor moment. L'equip ha agafat el seu lloc i tots els jugadors que surten doncs saben realment el que tenen que fer. L'actitud és positiva.
Sí, és allò, la sensació aquella de que jugador que surt, jugador que suma, que aporta.
Exacte, que sap el que té que fer, no? Perquè els canvis d'ahir del Sobrense per mi van ser molt positius.
Va sortir el Mario des de la banqueta, el Mario...
I va fer un partidàs.
Sí, va sortir després el Denis també.
Va fer el que tenia que fer.
El Toni Ruzafa va sortir ja a la part final.
Va estar a punt de marcar fins i tot un gol.
La última jugada del partit.
Doncs tots aporten molt. I a més l'11 que ha tret el Jordi, que de fet ahir repetia 11, que per primer cop ha repetit dos partits al mateix 11, doncs genera molta confiança. El jugador se lo creu, el jugador lluita, perquè ahir el partit era molt complicat. Potser la gent que no l'ha vist, sí, el Sobrense ha guanyat el Sant Pau d'Ordal 1-2 i ja està. No, però és que tens que veure el partit per donar-te de que no va ser fàcil, que va tenir que treballar molt i que ara estem parlant d'1-2, però el partit acaba 1-5 i no passa res.
Sí, sí.
Perquè el Sobrense va tenir ocasions per a marcar.
La primera
com
part,
a mínim 4 o 5 gols.
La primera part, de fet, només ens deixa una jugada destacada, la recordo perfectament, una jugada del número 11 del Sant Pau d'Ordal per l'esquerra, un xut creuat que Albert doncs, va desviar molt bé, era el minut 27, de fet va ser l'única jugada que varen poder anotar de la primera meitat. El Sobrense més aculadet, potser sota el meu punt de vista va cedir massa espai al Sant Pau d'Ordal, que va tenir temps de remenar més la pilota al mig del camp, però bé, això com escoltaran després, el Jordi ho va buscar perquè a la segona sí que ja sabia que havia de donar un pas endavant, que havia de pressionar més a dalt, i bé, sortosament la segona part va ser la que li va acabar donant la victòria al Sobrense. Primer, gràcies a un penal per unes mans a l'àrea del Sant Pau, que va transformar David Granados, va empatar el Sant Pau d'Ordal en una petita parada defensiva, i a partir d'aquí doncs el Sant Pau, que va perdre una miqueta els papers amb protestar excessivament les decisions arbitrals. El conjunt local va acabar amb 9 jugadors, i el que dèiem divendres de la confiança i amb el protagonista, amb el Juan Maluque, que va ser l'autor del 1-2
però
quan faltava molt pocs minuts per acabar el maig. Una acció individual a l'àrea i un tir creuat que li va sortir perfecte i que bé, va suposar una victòria molt, molt positiva per al Subo.
Sí, sí, molt positiva, perquè anteriorment havia estavellat dos pilotes al travesser.
Sí, senyor.
Perquè en l'últim sospir, Toni Rosafa va tenir ell sol davant del porter i la pilota la va llançar fora.
Recordo també una acció ofensiva del Sant Pau que el Diosu va treure.
Sí, i va ser la primera part. I potser sí. Va ser la millor ocasió que va tenir el Sant Pau, a la primera part, i després la segona també va tenir una altra, aquesta, la que va treure de la mateixa línia el Josu, però el Sourense va fer més per guanyar el partit. Va ser un partit distret, un partit esportiu, molt treballat, i torno a repetir, m'agrada molt l'actitud de l'equip, perquè tothom pressiona, tothom fa cobertures, l'equip sap el que té que fer, cada jugador sap perfectament el que té que fer, i crec que ara sí que s'ha millorat en aquesta confiança que potser no es tenia, i si el Sourense continua així, doncs, com jo deia, no, la segona volta pot ser molt bona per Sourense.
En números, això es tradueix doncs en què l'equip ha sumat 10 dels últims 12 punts, l'empat a Capellades, els 3 davant el Monjos, els 3 a la Granada i els 3 a Sant Pau d'Ordal. Per tant, són números que han consolidat, com dèiem, l'equip en aquesta tercera posició. Bones sensacions i, evidentment, alegria en l'expedició de la Subo, i, evidentment, les declaracions del Jordi, doncs, evidentment, en la línia d'aquesta millora que ha efectuat l'equip en aquestes últimes jornades.
Els típics comentaris, que si semblava que estiguéssim a l'edat mitjana i tot això, no? Però bueno, els jugadors han tornat a tenir una actitud fantàstica. La veritat és que la primera part potser no ha sigut molt brillant, però no ens han creat problemes, hem estat molt bé defensivament, i a la segona part, quan ha tocat atacar, pues, també hem tingut ocasions molt clares per rematar la cosa, però també hem tingut una aquí que l'hem tret al Josu quan ja estava a punt d'entrar, no? Pues vull dir que jo el que veig que ha canviat moltíssim, suposo que vosaltres també, és, no és que tinguéssim mala actitud abans, però és que l'actitud de l'equip és concentració, treball, i qui surti, minuts que surti, pues, el mateix. Estic molt content de l'equip, i ara anem a menjar els torrons en calma.
No sé si buscat o no, express o no, però a la primera part potser hem vist l'equip un pèl tirat enrere.
Sí, és que ens interessava no tirar el partit mai. No, el que ens sol passar quan anem a aquests camps és que a la mitja part vas perdent 2-0, després ja corre cuita, i el que ens interessava és, a més, des de la banqueta, amb el plantejament que teníem, era mirar com anava, què tenien, i després sortir com hem sortit. Vull dir, la segona part per mi ha sigut molt bona actitud davant, amb més pressió ofensiva també, que no la teníem a la primera part, i ja et dic, hem fet dos pals, hem tingut ocasions claríssimes, com la del final, que ha sigut tremenda, però bueno, hem guanyat 1-2, dos partits seguits fora, que són molt importants, i ja et dic, ara pues, a treballar per guanyar amb el Vilafranca i el Molanta, que seria importantíssim.
Ho dèiem la setmana passada, la dinàmica de l'equip ha canviat, no? Sembla que aquell punt de Capellades ha fet canviar una miqueta tot plegat, no?
Sí, perquè ja Capellades, la primera part va ser per mi molt bona. Després la segona part es va tornar una mica lletja per molts factors. Era un dia així grisot, amb un arbitratge nefast. L'equip a la segona part se'n va anar una miqueta, però la primera part havia sigut molt bona. Ara, la Granada va ser molt sencer, un 100% de feina ben feta, i avui la primera part a veure les venir, i a la segona pues, jo crec que l'equip hauria pogut matxacar amb més contundència al marcador, però bueno, les victòries apurades es disfruten més. No ho dic pel Barça, eh?
Bé, ara ve un descans, clar, les coses veuen diferent quan agafes les festes amb victòria o amb derrota, no?
Sí, 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 l'equip està, ja et dic, tot i seguir amb bastants lesionats, encara hi ha ple de jugadors a la grada o alguns jugadors de viatge, com el Pablo, que està a Argentina, que no el tenim, però bueno, jo després ho tindrà molt difícil per entrar al lloc, perquè l'equip que està jugant, avui he repetit equip, és fantàstic, i el primer canvi que entra després en Mario més avançat m'està agradant moltíssim, m'està donant moltes sortides que no teníem abans. No tenim davant de centro així fixa, però el Mario pot fer aquesta feina a les segones parts, i ja dic que obre bé les pilotes, arribem molt bé per banda amb claretat, primer el Muñoz, després el Denis, el Marc, que ja ha fet una segona part sensacional. Vull dir que l'equip és això, ara els que estan fora, tot i estar lesionats o de viatge, els hi costarà entrar, com avui li ha passat amb el Ruzafa, que se'n va anar l'altre dia a Mallorca, i avui pues, ha perdut el lloc.
Parlàvem l'altre dia de recuperació de jugadors important, la recuperació de Juanma, que bé l'ha anat al Sugolense, no?
Juanma és, perdó, és el jugador que a ningú li agrada tenir al seu equip, però tothom el vol tenir, perquè és un jugador, aviam, si m'enteneu, aquesta explicació és difícil de fer, no? És un jugador que vol jugar sempre als entrenos, sempre vol estar a marcar gols i xutar porteria, i però bueno, és un jugador que és difícil, però l'estem encausant bé, no? I està fent una temporada sensacional, no només pels gols, perquè el gol avui ha sigut sensacional, sinó per la feina que fa allà dalt amb el David, que han trobat una dupla força interessant.
Hi ha un home, ara que el Toni destacava la labor del Juanma, que ha entrat amb bueno, com si no s'hagués lesionat mai, que és el Juan Gázquez.
Està impressionant, eh? Un divendres aquest el truqueu, que també us ho passareu bé quan el truqueu. Juan és un jugador que és de treure's el barret. Vull dir, ha estat un any i mig allà sense jugar, va venir a Eivissa i tenia una il·lusió per jugar a primera regional, no va poder ser, per molts motius, perquè vam arribar molt collats, vam arribar que encara no estava recuperat, però la segona regional està fent una feina, només ha fet un petit error al gol i ja estava fet pols, bueno, les rades humanes en tenim tots, però no és només el que es veu dins, sinó el que hi ha a la caseta, que és tremendo amb aquest jugador que aporta moltíssim en aquestes coses. I jo també volia destacar també una feina que està fent un jugador que allò que dius que descol·loques, que és el Callejón, que mig al camp està fent una feina sensacional. Avui ha estat a la segona part de xapó, perquè ha fet una feinada tremenda.
Que important que eren aquests tres punts avui, no? Perquè ahir l'Òdena guanyava el Ribas, d'aquesta manera l'Òdena no s'escapa i el Ribas queda per darrere el Sogrense.
Sí, mira que quan vam perdre aquell partit de Ribas semblava que ja tots s'anaven orris, l'equip tenia un calendari complicat perquè teníem dos partits fora, que és complicat, i després tindrem un altre cop dos partits fora, que seran Molanta i Tossa de Montbui, no? Però bueno, jo crec que l'equip està, potser jugarà millor fora, no? Que està trobant a gust i bueno, aquesta setmana hem entrenat 3 dies i la veritat és que també a la segona part s'ha notat molt que físicament hem sigut molt superiors, no? Aquesta victòria també va dedicada, m'agradaria no oblidar-me sobretot dels moments tristos que vam viure ahir amb el vicepresident del club, amb el Josep Carbonell, que vam estar amb ell acompanyant-lo en un moment molt dolorós, i ja sé que no em sentirà, que no m'escoltarà, perquè ara mateix no està per res, només que pensar per la desgràcia que ha tingut, però aquests 3 punts van dedicats en exclusiva i des de la família del Sorens en exclusiva totalment amb ell, perquè és una persona que sempre ens ha recolzat moltíssim.
Molt bé, Jordi, una darrera qüestió. La setmana que ve entrenareu algun dia o descanseu ja o...
Tornar a agafar pes, i el que sí que farem és la setmana següent, abans de cap d'any, entrenar un parell de dies, res, una miqueta per no perdre el ritme, i després ja tornem-hi, perquè ja la setmana de Reis aquesta complicada, i després ve tot un os que serà, jo crec que serà un partit molt interessant de veure, amb dos equips que intentaran jugar a futbol, i bueno, com es diu això, Dicis Cornellà, Dicis Aiguadols, no? Dicis Aiguadols, aquí han de patir tots els equips, i això és el que tenim de tenir. Ara que guanyem fora, a casa, no perdonar ni un punt.
Molt bé, Jordi,
bones festes a tots els oients i una abraçada molt forta a tots els de Ràdio Marisal.
Gràcies, vale? Jordi, igualment. Merci. En fi, bones valoracions, bones sensacions les de l'entrenador del Sobrense, un Jordi Serra que, bé, ja ho va deixar clar. Aquells que ara no hi són, per diferents motius, els costarà entrar de nou a l'11, eh? Ha posat dos exemples, el cas del Pablo Altamirano, que fa ja prop gairebé un mes que està fora de Sitges, o el cas del Toni Ruzafa, que per un viatge també va perdre el seu lloc a l'11.
Sí, clar, perquè si un equip et funciona, doncs no lo toquis, no?
Sí, sí.
I jo crec que ell l'ha fet bé, i el que tingui que entrar, doncs se lo tindrà que guanyar.
Sí, senyor, sí, senyor. I bé, des d'aquí, des de Ràdio Maricel, també una abraçada molt forta i afegir-nos al condol d'en Josep Carbonell Freixas, vicepresident del Sobrense, que aquest passat cap de setmana, bé, doncs va enterrar la seva esposa, per tant, doncs una abraçada ben forta per al vicepresident del Sobrense, per al senyor Carbonell Freixas. Bé, Toni, ara a descansar de futbol.
Sí, a descansar.
A descansar de futbol, perquè les dues jornades, les últimes de la primera volta i primeres de l'any, doncs són molt bones, tant pel Sitges com pel Sobrense. El Sitges, ho recordàvem, jugarà el 9 de gener, si no hi ha canvi d'horari, el diumenge a la tarda, 9 de gener, al camp del Sant Mauro, un camp tradicionalment, històricament, sempre complicat, i acabarà la primera volta rebent el Moja.
Sí, sí, sí. Té dos autèntiques
sí.
proves de foc.
No direm bèsties, bestioles, diguem-ho així, eh?
Sí, sí,
en el bon sentit de la paraula. I el Sobrense, clar, Vilafranca i Molanta també són dos rivals que exigiran i molt.
Molt. Molt.
El Vilafranca aquí i el Molanta allà.
Sí, el Molanta a casa seva és molt complicat, molt difícil, i pel Sobrense més, perquè sempre tenim moltes dificultats.
I ahir tot anant cap a Sant Pol d'Ordal, Pensàvem, clar, són els partits que marcaran el final de la primera volta, però i quan acabi la temporada?
Sí, és que...
Que t'estigui jugant tant de bo, sí, al pujar de categoria i que, sí, clar, hagis d'anar a Vilafranca a jugar-te el campionat i després rebre l'última jornada al Molanta. Ostres, interessant,
sí.
Eh?
Sí, 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 la cosa va justeta. Doncs realment serà un final de campionat impressionant, no? Millor que va ser justeta, perquè això li dona emoció a la competició i li dona qualitat, perquè quan hi ha emoció tothom valora molt la competició, i tant de bo es pugui jugar al final d'aquesta manera, no? Que te la puguis jugar en les dues últimes jornades, tant de bo. Però sí que cal ressaltar això, no? Que tant de bo comenci el Sobrense com ha acabat l'any. Té dos partits molt complicats, sobretot l'Atlètic Vilafranca i Molanta, i a mi me dona molt de respecte al Molanta a casa seva, perquè és un equip molt difícil en aquest camp de gespa natural. I però bé, si jo veig al Molanta, al Sorense que estic veient en els últims partits, doncs no m'estranyaria res que el Sorense doncs continués de la mateixa línia. Destacar també que, si no recordo malament, és el tercer partit consecutiu que guanya el Sorense,
sí,
i doncs ha millorat les xifres d'aquest any.
El que dèiem perquè... abans, ha sumat 10 dels últims 12 punts.
I això és molt important, aquesta recta final del campionat, d'un Sorense que jo ja deia que quan es comença a recuperar doncs donaria molt de sí, i doncs la prova està aquí, no? El Sorense ja comença a donar aquelles xifres que tots esperàvem, i molt positiu aquest final d'any per a l'equip.
En fi, els millors desitjos per la gent del Sobrense, també per la gent del Sitges, que el 2011, com hem anat insistint,
sigui un any.
El programa d'aquest vespre doncs sigui un molt bon any. Millor que no pas el que estem a punt de deixar, perquè el 2010, futbolísticament parlant, em refereixo, ens va deixar dos descensos.
Sí,
el Sitges, sí, i el Sobrense.
El del Sitges, que va ser tota una llàstima, perquè teníem l'equip a la preferent, potser en el millor moment teníem que haver aguantat, perquè clar, estem parlant d'un canvi d'estructura en el futbol català, i doncs clar, si l'equip estigués a la preferent, doncs seria un altre cantar, no? I la del Sobrense, i també la del Sobrense, no sap molt greu, perquè precisament un equip no va fer les coses bé, perquè si l'Espirell s'arriba a retirar abans de començar la competició, ara estaríem parlant d'un Sobrense que hagués mantingut la categoria, perquè va fer una competició molt irregular, però al final va fer els deures.
Va fer una recta final molt bona. Recordo l'últim partit
a Vilanova.
A Vilanova, que va aconseguir guanyar 0-1, gol de Mario.
Amb un Vilanova que no és el Vilanova d'ara, no. Que era un senyor Vilanova.
Sí, 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 sí.
Un senyor Vilanova.
Doncs aquells tres punts, malauradament, no li van acabar de servir al Sobrense per salvar la categoria.
No, i va ser precisament per això, perquè un equip que al final s'ha acabat retirant quan portaven 4 o 5 jornades de la competició, si s'hagués retirat a principi del campionat, doncs abans de començar el campionat, ara estaríem parlant d'un Sobrense doncs que continuaria en la categoria, que se l'havia merescut, perquè de fet la primera territorial en el primer any no és fàcil, és molt complicat, i al final va aconseguir fer els deures, però no li van servir de res.
Molt bé, doncs a punt de fer una petita pausa, ens queda encara parlar de bàsquet, parlar d'hoquei patins, també a la part final del programa, ja ho dèiem, reflexionarem avui, aquest vespre, sobre aquesta crisi en la que ha entrat l'atletisme espanyol a través dels famosos casos de dopatge i la famosa operació Galgo, i amb una especial o presumptament implicada com és Marta Domínguez. En parlarem amb el que nosaltres diem sempre, el nostre atleta sitgetà de referència, com és en Jordi Ballesteros. Abans, però, un darrer apunt futbolístic. Saps quan va perdre l'Inter de Sitges?
Sembla que va perdre 0-9 o 1-9.
8-1.
8-1.
8-1.
8-1, 0-9. 8-1.
Va perdre 8-1 al camp de la penya madridista de Sant Sadurní.
Doncs...
I la Joventut Ribatana va perdre.
Sí, va perdre. I el Penya Jova no va acabar el partit.
No va acabar el partit, val.
No va acabar el partit perquè anava perdent 2-0, va aconseguir capgirar el marcador, posar-se 3-2, i quan estaven 3-2, un jugador del América Garraf,
sí,
va agredir a l'àrbitre.
Mare de Déu. Cada setmana hem d'estar amb les mateixes històries. En fi, si no recordo malament, aquest grup desè de la tercera territorial té nou líder, que és el Torrellenc. tot i que la Joventut Ribetana i la Penya Jove estan allà, eh? Per tant, el Torrellenc que s'ha afegit a aquest grup de dos.
Sí, té nou líder perquè no l'han donat els punts a la Penya Jove, perquè falta per acabar aquest partit, no? Aquests minuts que falten, no?
Doncs...
I també un altre, sí. L'Oliver ja ha perdut també el primer partit.
Ostres, doncs...
A favor, què té? Que el segon, a la classificació, també ha perdut, i per això no passa res, però... Després de moltes jornades, abans d'acabar la primera volta, a dos jornades d'acabar la primera volta, dos o tres jornades, l'Olivella ja perd el primer partit.
Doncs tot això és el que els podem explicar futbolísticament parlant, com els dèiem. Res, fem petita pausa i tornem d'aquí uns moments.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Molt bé, doncs ja tornem a estar aquí, obrim plana poliesportiva, hem de parlar de bàsquet, hem de parlar d'hoquei patins, el grup primer de Copa Catalunya que ja està, com aquell que diu, al dia. Hi ha hagut alguns petits canvis, com per exemple que el Collblanc, la Torrassa, és el nou líder d'aquest grup primer de Copa. Abans de tot, repassarem els marcadors que ens deixa aquesta jornada número 13, abans del parèntesi nadalenc també per la gent del bàsquet. Ho dèiem tot just en començar el programa, la gran victòria del bàsquet Sitges que es va desfer del Club Bàsquet Igualada per 80-48. Resultats, com dèiem, d'aquesta 13a jornada, el grup primer de Copa Catalunya, el Vendrell 83, l'Hospitalet 96, el bàsquet Sitges 80, Igualada 48, el Prat 51, grup Barna 59, Reus Deportiu 77, Roser 70, Viladecans Sant Gabriel 73, AS 58, Lluïsos de Gràcia 66, Collblanc La Torrassa 57, Club Natació Tàrrega 66, Martorell 72 i el Club Natació Terrassa 54, en Ramon Llull 63. El Collblanc La Torrassa, tot i perdre en aquesta última jornada a la pista del Lluïsos de Gràcia, tenia algun partit pendent. El va guanyar i, per tant, s'ha col·locat líder de la classificació. 11 victòries al conjunt de l'Hospitalet i tan sols dues derrotes. L'última, com dèiem, aquesta patida a la pista del Lluïsos. El Lluïsos de Gràcia, precisament, és també amb idèntic nombre de victòries i derrotes segon a la classificació i el Sitges després de l'exhibició ofensiva i defensiva, ho hem de dir així, del passat dissabte aquí amb l'Igualada, consolida la seva tercera posició amb 10 victòries i 3 derrotes. És aquella sensació que tenim que si el bàsquet Sitges fa les coses mínimament bé, doncs tindrà les seves opcions d'aconseguir una de les places d'ascens a Lliga EVA. Un Sitges que té un extraordinari... joc interior, hi han dues autèntiques roques jugant de pivot com són l'Arturo Barro i l'Isaac Fígols i també un molt bon joc exterior. De fet, els partits que ha guanyat en la majoria de casos ho ha fet anotant molts punts i encaixant pocs. Aquest 80-48 és una nova demostració, com dèiem, de que l'equip, si fa les coses bé, tindrà les seves opcions. El Sitges, el conjunt d'Edu Piñero, que en repetim és tercer amb aquestes 10 victòries i 3 derrotes. El proper partit, que ja no serà fins al 8 de gener, el jugarà a la pista del quart classificat, que és el Club Bàsquet L'Hospitalet. A la part baixa de la classificació doncs no han variat massa les coses. El Prat, que és quart per la cua, 4 victòries, 9 derrotes, les mateixes que el Roser, i tanquen la classificació els dos clubs natacions. El Club Natació Tàrrega, amb 2 victòries, 11 derrotes, i també amb 2 i 11 està el Club Natació Terrassa. Altres marcadors dels equips del bàsquet Sitges que ens deixa aquesta última jornada del 2010 han estat aquests. Per exemple, el sènior B, que va perdre a Pinsbens 52-67 davant el bàsquet Calafell. El júnior A, que es va desfer 66-44 del bàsquet Igualada B. El cadet A, que va perdre 48-60 amb el Club Bàsquet Prat. El cadet B superava 52-37 al bàsquet La Palma. El cadet C també superava aquí a Pinsbens 48-29 al bàsquet Torrelles. Pel que fa als dos equips infantils, l'infantil A perdia 42-73 amb el bàsquet Gavà, mentre que l'infantil B perdia també a casa 25-62 davant el casal de Vilafranca. Encara dos marcadors més, el del preinfantil, que jugava fora de casa, el preinfantil A, superava a domicili l'Esparreguera per 31-47, i finalment l'equip mini A, que perdia aquí a casa 23-71 davant el bàsquet Martorell. El món del bàsquet que ens ha deixat aquests marcadors. Canviem d'esport d'aquí uns moments. Parlem d'hoquei patins, de la primera nacional catalana i de la nova derrota que va patir aquest passat dissabte el Club Patí Sitges. El Voltregà, el segon equip del Voltregà, va mostrar la seva superioritat a Pinsbens i es van dur la victòria per 2-6. A banda, com els dèiem, d'aquest 2-6 que va encaixar amb el Club Patí Sitges davant el Voltregà, els resultats d'aquesta dotzena jornada amb la Copa Catalunya, a la Primera Nacional d'Hoquei Patins van ser aquests: el Congrés 2, GEC 3, el Mollet 2, Barça 0, l'Arenys de Munt, que es va desfer 3-0 del Capellades, el Manlleu 6, Caldes 3, l'Igualada, que va guanyar a la pista del Cerdanyola per 0-5, el Reus Ploms, que es va desfer del Tona per 7-5, el Tordera 10, Palafrugell 3, Capellades 5, Tordera 3, aquest és un partit ajornat, i el Mollet 2, Tona 4. El Manlleu, amb 29 punts, és el líder de la classificació d'aquesta Nacional Catalana d'Hoquei Patins, 29 punts, seguit del Barça amb 25 i el Caldes amb 22. També amb 22 punts el Tordera, el GEC, que és cinquè amb 21 punts, 20 per Congrés, 20 punts també suma el Masies de Voltregà, 17 punts per Arenys de Munt i el Mollet, 16 punts per Palafrugell i Igualada, el Capellades en suma 12, el Tona 11 i els tres darrers classificats són el Club Patí Sitges, que perd un parell de llocs a la classificació, 9 punts té el conjunt sitgetà, 9 punts també suma el Reus Ploms i tanca la classificació amb el Cerdanyola amb 7. Parlàvem el passat divendres amb un dels jugadors del Club Patí Sitges, amb Isaac Martínez, Toni, de la necessitat que tenia l'equip de guanyar un partit. Potser el Voltregà no era el millor rival per iniciar amb aquesta recuperació o per, com a mínim, acabar el 2010 amb sensacions diferents. El Voltregà va demostrar que és més equip, que a hores d'ara és millor conjunt que el Club Patí Sitges i es van dur la victòria aquí a Pinsbens el passat dissabte.
Sí, el Patí Sitges va aguantar bastant, va treballar molt bé, sobretot la primera part va acabar 0-2 a favor del Voltregà, però el Voltregà és un equip molt fet, un equip difícil, un equip que mou molt bé la bola, que arriba molt bé a la porta contrària, i de fet jo penso que el millor jugador que va tenir el Patí Sitges va ser el seu porter, va estar molt acertat, va parar moltíssim, i bé, el 2-6 final doncs es diu clarament doncs la superioritat del Voltregà, perquè és més equip, és tan més rodat, és un equip realment que no té problemes, perquè de fet poden fitxar el que volen, i realment ho va demostrar la pista, no? El Patí Sitges, doncs, amb el que té que seguir, els gols lo va marcar per part del Sitges, el Jordi Mata, i un jugador també jove, com és el cas, estava mirant jo aquí, el cas del... si surt el gol, Marcel. Marcel és un jugador jove del Patí Sitges que va marcar el segon gol, però clar, ja va marcar el gol quan ja anaven 2-5, 1-5, 2-5, i al final 2-6 del del Voltregà va ser com va acabar el marcador. Un jugador que va marcar diferències és el Jordi Arche per part del Voltregà, és un jugador que va marcar 4 gols, que realment és el gran golejador del seu equip i va demostrar doncs, que aquest equip pot lluitar a dalt, doncs, que estarà a dalt i que realment és un bon equip.
Uh-huh. Tenim en línia el Magí Mestre, coordinador de la base del Club Petit Sitges, a qui saludem i agraïm que ens acompanyi durant aquests minuts. Magí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem?
Bé, molt bé.
Un mal final d'any, no?, per al primer equip.
Sí, no, diríem, vam tindre un mes bo, però després ens ha complicat una mica el tema.
Precisament, potser el partit de dissabte no era el millor partit, o potser sí, no sé com dir-ho, per poder començar ja a reaccionar, no? El Voltregà va demostrar que era més equip.
Sí, el Voltregà tenia un molt bon equip, una bona direcció d'en Dani Vinyes, un exjugador de l'Hockey Lliga del Vic i del Voltregà, però es va intentar, però la clau jo crec que va ser que en moments quan anàvem, per exemple, 2-4, vam fallar un penal i al cap d'un minut una directa, que allà és la diferència, et pots dintre el partit o ja no. Uh-huh.
L'equip cau fins a la avantpenúltima posició i la sensació, jornada que passa, Magí, és que aquest any també es patirà moltíssim, eh?
Sí, ara ens hem de posar els peus a terra, sabem que serà complicat, que hem de lluitar per no quedar de les quatre últimes posicions, que ja sabíem que ara tindríem entre desembre i gener una lliga complicada, ja que ens toquen els rivals 5 primers de dalt, i tant a casa com a fora, i ja et dic, passar aquests 4 o 5 partits com es pugui, a veure si podem treure alguns punts, i després amb els rivals directes acabar de solventar-ho i poder salvar-se.
Mm-hmm, clar, és una miqueta bona la reflexió que fas, no? Amb els rivals directes sí que l'equip hauria de mirar, de sumar, no?
Sí, ja et dic que el mes entre finals d'octubre i mitjans de novembre vam guanyar amb rivals directes, i que sabies que vam perdonar un parell de partits, i llavors amb rivals que teòricament són superiors, que no tens res a perdre, l'únic que no em puc rascar a cap punt, ni a Barcelona ni aquí amb el Voltregà, i ara, diríem, ara aquest desembre seguirem entrenant per anar millorant, s'estan mirant alguns jugadors a veure si podem fer algun reforç i intentar treballar per començar el gener a tope.
Precisament t'ho volia preguntar, Magí, com està el tema de les possibles incorporacions? Sabem que el club, evidentment, hi ha el que hi ha i que anar al mercat ara, hores d'ara, és difícil, no?
Sí, diríem, la situació no és la més agradable, però des del club s'intentarà, almenys si es pogués reforçar per un jugador davant i un jugador darrere, i ja començar la recuperació d'en Gerard Gibert, que ja està a l'últim pas i només li queda ja l'última recuperació d'inicis de gener, però que el 3 de gener ja tornarà a entrenar.
Molt bé. Parlàvem el passat divendres aquí a la ràdio amb l'Isaac Martínez. Bé, sabem que està pendent d'una qüestió d'estudis. Seria una baixa també important, no?, en el cas de que l'Isaac decidís finalment marxar.
El capità del nostre equip, doncs, l'Isaac, per motius d'estudis i d'una beca, el 99% segur que marxarà a estudiar a Mèxic cap a finals de gener.
A finals de gener.
Això vol dir, ja et dic, el 99% segur que anirà cap allà. Doncs nosaltres per això ja estem treballant ara per Nadal incorporar un o dos jugadors i reforçar l'equip, ja que ja preparar-lo ja per ja aquests 3 o 4 mesos que ens queden, intentar almenys lluitar per no baixar. Si després estem allà o no, els resultats ho diran.
Magí, teniu noms sobre la taula? Heu parlat ja amb jugadors?
Un parell de jugadors que aquesta setmana ens diran alguna cosa i tan pront ho sapiguem us ho farem arribar. Ja que no podem dir els noms perquè també hi ha altres clubs al darrere seu i quan ho tinguem tancat, i nosaltres volem tancar-ho màxim dimecres, dijous, i ja la setmana que ve ja que comencen a entrenar.
Mm-hmm. Clar, potser aquí el problema o el desavantatge que té el Club Petit Sitges, Magí, és que clar, aquests jugadors s'han de venir aquí a cost zero, no?
Sí, és això. Diríem, més per tindre el gossanet de seguir jugant. I hi ha alguns jugadors, un que encara està jugant i no està a gust i voldria la baixa, si li donen vindria, i un altre jugador que el juny ho va deixar per motius que he portat molts anys a Primera Nacional i això, i l'intentem convèncer perquè torni i que ens donin cop de mà almenys fins a final de temporada.
Clar, aquí el que es pot oferir és una miqueta el que dius, no? Jugar, és a dir, que tinguin l'opció de jugar.
Sí, jugar, trobar-se bé l'equip i et dic, nosaltres l'idea és que ara aquest entre festes, els dies que entrenem, que entrenem 5 o 6 dies, s'incorporin, que estiguin a gust a l'equip i que ens ajudin a aguantar la categoria, que és l'objectiu principal del club.
Clar, aquest és un repte. Clar, ara veus la classificació i penses, ostres, està molt difícil. No podem descartar-ho, evidentment, perquè encara queda molta competició, no? Però, ostres, la competició ja és prou exigent com per, clar, a sobre haver de patir temes de baixes, no? És a dir, que...
Sí, ja et dic, a vegades ja passa amb equips que són amateurs, un per estudis o un per feina, o canvi de feina, on que està el paro i troba feina, normal, el primer és el de casa i després el de més a més. Ja et dic que el club treballarà igual per intentar mantenir la categoria i sobretot que es mantingui el grup, no? L'idea és això, que fer un grup ja per de cara, no només d'aquesta temporada, ja de cara a l'any que ve, ja que aquest dissabte, per exemple, quan quedaven 5 o 6 minuts per acabar el partit, la mitjana d'edat eren de 21 anys. No es pot fer més.
Sí, 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 clar, és la sensació aquella de que prou que fem, no?
Sí, sí, sí. Ja et dic, l'objectiu ja principal, ja, ara ja es veu, no quedar els quatre últims, lluitar fins al final, no hi arriba el petit, i l'única cosa que s'ha millorat sobretot d'aquests primers 3 mesos és que s'ha de treure els màxims possibles a casa, perquè fora costa molt, i si a casa no treus els punts, llavors sí que estaràs a baix, segur.
Una qüestió, Magí, a veure, tu pots dir el que vulguis, però jo te lo pregunto. Aquest jugador que va deixar de jugar pel juny, havia jugat amb el Pati Sitges?
Sí, un sí i un altre no.
Val.
Molt bé.
I un altre
encara... Està treballant al màxim, uh-huh. I et dic, n'hem parlat amb 3 o 4 jugadors. Si d'aquests 3 o 4, 2 poden dir que sí, ja hi tenim més en Gerard Givert de la recuperació, jo crec que... I amb l'Isaac, ja et dic, com a màxim el tindrem al gener, després ja no... El 99% és que li donin la beca i vagi a Mèxic a estudiar. Em sap greu, a mi també, però clar, el primer.
Evidentment que sí. Doncs, no. Magí, el que nosaltres podem fer de moment és agrair-te que hagis compartit aquests minuts d'hoquei amb nosaltres.
Molt bé, que vagi molt bé,
que tinguis molt bones festes, tu i tota la gent del Pati Sitges.
A vosaltres.
I bé, a veure si el 2011 ens porta...
Més alegria i més bon resultat.
Doncs així ho desitgem, Magí, que vagi molt bé. Bona tarda.
Molt bé, gràcies.
Adéu, bona tarda.